Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora. Benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I avui amb dues estrenes que tenen un segell molt particular i una nova sessió d'òpera als cinemes. Un cop comentat tot plegat, veurem com ens queda distribuïda la cartellera.
També jugarem a les pel·lícules, on haureu d'endevinar el títol que us hem triat per avui.
Bufarem les espelmes, com ja us vàrem dir el divendres passat, amb una actriu que demà celebrarà l'aniversari.
I després de la festa, temps per la lectura. Us parlarem d'una novetat editorial que també celebra l'estrena d'una pel·lícula ara fa 50 anys.
L'actualitat ens porta la primera de les estrenes anunciades per al Nadal 2022 i un remei que ens fa dir allò que tant t'agrada dir a tu, Neus, calia.
Exacte. I en el concurs regalarem dues entrades entre els que ens heu explicat títols de pel·lícula que tenen un final inesperat.
Comencem, doncs, com sempre, amb la recomanació de la setmana i que ja fa unes setmanes recorda alguns títols a través de la seva música.
Per divertir-te, per somiar, per reflexionar, per desconnectar, sigui pel que sigui, t'agrada el cinema. Per això a Ràdio Olot hi tens el teu espai setmanal. Sessió Contínua, amb Jordi Teix i Neus Asín. Escolta'l cada divendres a partir de 2:15 del migdia o bé al podcast de l'emissora. Sessió Contínua, 20 anys a Ràdio Olot. La recomanació de la setmana.
Anem per la recomanació musical de la setmana amb la que celebrem els 20 anys en antena del nostre programa. A través d'una banda sonora, recordem una de les estrenes importants que han tingut lloc al llarg de tot aquest temps d'emissió.
Efectivament, amb aquestes notes musicals alguns ja haureu reconegut de quina pel·lícula parlem. És una de les peces importants de la banda sonora. És la quarta pel·lícula escrita i dirigida pel seu director Quentin Tarantino.
Kill Bill, que aquest és el títol, tenia una durada original de 3 hores, fins que els responsables de la producció van decidir dividir-la en dues parts, anomenades Kill Bill Volum 1 i Kill Bill Volum 2.
Les dues pel·lícules es varen estrenar els mesos d'octubre del 2003 i febrer del 2004. Un altre gran títol del que nosaltres, curiosament, en vàrem parlar i en vàrem informar en la tercera temporada del programa.
Diàlegs perduts.
Me asombra que todavía sigáis hablando, señor Benedicto. Nadie os atiende.
¡Ja! Mi querida señorita Desdén. ¿Todavía vivís?
¿Pero cómo va a morir el Desdén teniendo ante sí tan buena carnaza como el señor Benedicto? La misma galantería se convertiría en desdén si estuvierais vos delante.
Pues sería una renegada. Pero lo cierto es que todas las damas me aman aparte de vos. Y quisiera que mi corazón no fuera tan duro, pues la verdad es que no amo a ninguna.
Sí, aquest divendres tornem a jugar a les pel·lícules, allò que ens agrada tant. Ja sabeu que es tracta d'escoltar tres talls d'un títol i amb l'ajuda de tres pistes que hi afegim, veure si endevineu de quina pel·lícula estem parlant. Hem escoltat ara el primer tall i anem, doncs, per la primera pista.
Doncs vinga, primera pista. Parlem d'una pel·lícula de comèdia romàntica basada en una obra teatral escrita per l'autor que més llibres té adaptats al cinema. Es va estrenar l'any 1993 i ha estat doblada al català.
Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Bien, Hilda.
Alguns dels senyors que coneixerà després no estan fets de la mateixa pasta que nosaltres. Tots els presents han de saber en què estan implicats. Això fa tancar files.
Ho entenc. És qüestió de dosificar-se.
La clau és dosificar-se.
I com de grans són aquestes grans mesures?
Parlem de més d'11 milions.
És un home força ambiciós.
La solució global de la qüestió jueva és justament això. La solució final de la qüestió jueva.
Ells no es mobilitzaran. Els mobilitzarà algú.
Però el destí ha escollit la nostra generació per realitzar aquesta missió.
Vol dir...
Pregunti-ho als jueus menys forts. Ja en sap la resposta.
Els presents que van lluitar a la Guerra Mundial saben prou què és això. Gas.
Quin altre mètode hauria permès xifres tan elevades?
Sóc conscient de la bona feina que està fent a l'Est, però no es pensi que jo al meu despatx en faig menys que vostè, només perquè no em mullo els peus amb vessals de sang.
Fem una pausa.
Quina pau.
Molta.
Primera de les novetats que ja podem veure des d'avui mateix a Oxygen Olot, la conferència, producció alemanya, que es va presentar i va formar part de la secció oficial del Barcelona Film Fest d'aquest any i que narra uns fets reals que varen tenir a l'Alemanya nazi, del període nazi, i a més ho fa en temps real. Hem entès una mica, amb el tall que hem escoltat, l'acció té lloc en una conferència entre dirigents alemanys i on es detallen les intervencions, els debats i les decisions que s'hi varen prendre gairebé en el mateix temps o la mateixa durada que va tenir lloc aquesta conferència, que coincideix amb el de la pel·lícula. Es coneix aquesta reunió com la conferència de Guangxi, per al lloc on es va celebrar. És molt fidel a la història real, ja que el material amb el que varen treballar els guionistes eren les pròpies actes de la reunió. Només existeix una còpia, però varen tenir accés a elles i a partir d'aquí varen escriure tot el guió.
L'argument, ara us l'explicàvem, una reunió que va canviar el rumb de la història. Aquell dia tots aquests dirigents van decidir donar llum verda a la solució final, com ara escoltàvem, per acabar amb els jueus, que s'ha conegut i és el que ha sigut l'Holocaust. El repartiment, Philip Hotchmer, Johann Solmeyer i Maximilian Bruckner, entre d'altres. El director és Matti Gesch... M'hi faré mal. Geschonek, que va debutar l'any 2007 amb Duel in der Nacht. Altres títols són Tot in Istanbul, El fin de una noche o En tiempos de luz menguante, que és una de les últimes pel·lícules de Bruno Ganz.
Papá.
¿Qué pasa, cielo?
Noto algo raro. Me siento diferente.
¿Recuerdas el truco que te enseñamos?
Lápiz, pupitre, papel, zapatos.
Eres rara.
¿Estás bien, Charlie?
Ha vuelto a pasar.
¿El qué?
Eso malo.
Si notas que pierdes el control, ¿qué debes hacer?
No funciona.
No es un robot, es una niña. Con emociones de niña absolutamente impredecibles. ¿Charlie?
Pues que lo controle y lo mantenga oculto.
Nuestra responsabilidad es prepararla.
Nuestra responsabilidad es protegerla.
¿Charlie?
Si la cogen, la encerrarán en una jaula.
¿Charlie?
Le harán pruebas el resto de su vida. No volveremos a verla.
Si me coge, ¿quién?
Ha pasado algo. Hay que
gestionarlo con discreción. Y que la niña vuelva viva.
¡Joder! ¿Sabes lo que significa vivir huyendo?
Nos persigue gente mala, muy mala.
¡Odio vivir así!
Eres especial, Charlie.
¡No soy especial! ¡Soy un monstruo!
¡Ah! ¡Charlie! ¡Charlie! Quiero ayudarla.
¿Quieres utilizarla?
¡Ah!
Charlie, no hagas tonterías.
¿Y mamá?
¿Lo notas? Suéltala o será mucho peor.
¿Dónde está mamá? ¡Dímelo de una vez!
No existe nadie como ella. Una superheroína. Real.
Tienes que aprender a usarlo. Que no sea una reacción, sino una decisión.
¡Ah!
Es la única forma de controlarlo.
Se está convirtiendo en una jovencita.
No iremos a la cárcel.
En algún momento
vas a cambiar el mundo.
Podrás ser capaz de provocar una explosión nuclear.
¡Corre, Charlie! ¡De rodillas!
Tan solo con el poder de su mente.
El mundo entero se va al infierno.
Prométeme que no usarás tu don para hacer daño a nadie.
Solo a los malos, te lo prometo.
Confía en mí, Charlie. No debes tener miedo. Por favor, puedo ayudarte.
Mentira, mentira. Arde en la pira. No quiero hacerle daño a nadie, pero a la vez me gusta.
Ojos de Fuego ens arriba a aquesta nova estrena de Blumhouse, és aquesta productora especialitzada en terror que ha estrenat en els últims anys títols com Déjame Salir, El Hombre Invisible, La Purga o la saga de Paranormal Activity, entre moltes altres. Ojos de Fuego és una nova adaptació d'una novel·la d'un dels escriptors més adaptats al cinema. Estem parlant del senyor Stephen King. Quan parlem de terror, les seves novel·les han estat molt i molt adaptades al cinema. En aquest cas, la novel·la es va escriure l'any 1980, no és un últim títol, ni molt menys, i està inspirada en el que es va conèixer com a Operació MK Ultra, que era un programa de la CIA que investigava el control mental a través de subministrar drogues a diversos individus. L'operació va ser debatuda, precisament en un comitè del Congrés l'any 1975. King es va inspirar en aquesta història per fer una mica tot el que va ser l'esquelet de la seva obra i del seu llibre. Hem de dir que la música és obra que també hi participa sovint amb les seves adaptacions de les seves novel·les del director i músic John Carpenter i el seu fill Cody, que també es dedica al mateix.
I a l'argument que ens explica una mica com hem pogut escoltar en el tall, ens presenta una família on la filla té uns poders piroquinètics. Què vol dir això? Vol dir que pot provocar focs a distància només amb el poder de la ment. Fa temps que fugen, a més d'una agència governamental que intentarà segrestar aquesta nena per aprofitar-se dels seus poders i utilitzar-la com a arma mortal. En la pel·lícula, l'adaptació de la novel·la, s'han posat molt èmfasis en el fet de la cura o la protecció que els pares, sobretot el pare, ofereix cap a la filla i fent una mica entrant en el que és l'educació dels fills, cosa que a Stephen King li ha semblat perfecta que s'hagi entrat una mica en aquest tema. El repartiment: Ryan Keira Armstrong, Zac Efron, Sidney Lemon i Gloria Reuben, entre d'altres, i el director Kate Thomas, que va debutar fa un parell d'anys en Vigil, i aquesta és la seva segona producció. Amb això i aquesta música enigmàtica de fons, veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim dos doblets, per una banda Sonic 2 amb El Hombre del Norte i per altra Los Tipos Malos amb Downton Abbey, Una Nueva Era. Les altres sis sales, una sola pel·lícula, la mateixa en cada una de les projeccions, les dues primeres sales amb les novetats La Conferència i Ojos de Fuego, i les altres quatre hi tenim Alcarràs, dues còpies en dues sales de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura i, per últim, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore.
Anoteu també que per la setmana que ve tenim òpera als cinemes. En aquesta ocasió podrem veure Aida de Giuseppe Verdi des del Teatre de la Bastilla de París. L'acció es desenvolupa a partir de la captura d'Aida, una princesa etíop que és portada a Egipte com a esclava. El comandant militar Radamés lluita entre l'amor envers ella i la lleialtat que té el faraó. Aida la podeu veure dijous vinent, 19 de maig a les 8 del vespre, al cinema Olot. I per últim, preneu nota que també dijous vinent la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Diàlegs perduts.
¿Verdad que es extraño?
Tan extraño como algo que yo ignoro. Igualmente podría yo decir que no quiero a nada tanto como a vos. Pero no me creáis. Sin embargo, no miento. Nada confieso ni tampoco niego nada. Estoy desolada por mi prima.
Por mi espada, Beatriz, que vos me amáis.
Segon diàleg perdut de la pel·lícula escollida per avui, que intentem saber si podeu encertar-la. Anem per una nova pista i comproveu si aneu per bon camí.
Segona pista. Va ser nominada com a millor pel·lícula als Globus d'Or i al Festival de Cannes i va guanyar el BAFTA al millor disseny de vestuari. Una dada important. L'actriu principal va estar casada amb el director de la pel·lícula 6 anys. I amb aquesta sintonia tan reveladora anem ara a bufar espelma. Celebrem un aniversari, el d'una actriu australiana que demà en bufarà 53.
Catherine Elise Blanche, coneguda per Kate Blanche, naixia el 14 de maig de 1969 a Melbourne, Austràlia. Filla d'una empresària i professora i d'un militar i alt executiu de publicitat, és la mitjana dels tres fills que van tenir el matrimoni.
Després de l'escola i l'institut, va començar els estudis d'Econòmiques i Art a la Universitat de Melbourne, deixant-los poc després per matricular-se a classes d'interpretació a l'Institut d'Art Dramàtic Nacional d'Austràlia. Sembla que el cuc se li va despertar després de participar com a extra en un rodatge a Egipte, on hi passava uns dies de vacances.
Un cop graduada, Kate va formar part d'una companyia de teatre amb la que va interpretar tres papers amb un èxit més que destacat. Aquests treballs li van obrir les portes per debutar al cinema amb el títol australià Police Rescue. Tenia 25 anys.
Señores, un placer. Sírvanse las peras escalfadas. Son una exquisite.
En fin, Howard Hughes, así es él. ¿Eso iba por mí?
Eres mi héroe. No aguanto toda esa palabrería vacía de Hollywood. Hay cosas mucho más importantes en el mundo. Mussolini, por ejemplo. A propósito, ¿a dónde vamos?
¿Te apetece un poco de aventura?
Sea malo, señor Hughes.
Tres anys després, fa el salt als Estats Units i el 1997 participa al costat de Glenn Close a Camino al Paraíso. Aquell mateix any, en el rodatge d'una altra pel·lícula, coneix Andrew Upton, escriptor i muntador cinematogràfic amb qui es va casar. Varen tenir tres fills.
L'any següent va ser el de l'estrellat internacional. Amb el paper d'Elizabeth guanya el Globus d'Or i és nominada als Oscar. Anys després, tornaria a ser candidat als Globus per Bandits i Verónica Guerin, però el gran premi va arribar amb l'Oscar a la millor actriu secundària per l'encarnació de Katharine Hepburn a El Aviador.
La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia, supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder.
A mitjans de la primera dècada d'aquest segle comparteix cartell amb grans noms. Life Aquatic amb Bill Murray, Babel amb Brad Pitt, Eugen Aleman amb George Clooney i Tobey Maguire i Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall que escoltàvem ara un tall amb Harrison Ford. El 2007 torna a interpretar el paper de la reina Isabel d'Anglaterra a La Edat d'Oro.
Els títols importants anaven omplint l'agenda de l'actriu. El 2008 estrena El curioso caso de Benjamin Button, altre cop amb Brad Pitt.